L'informatiu de Mutter. El recull diari de l'actualitat a les Terres de l'Ebre. 4 comarques, 52 pobles. L'informatiu de Mutter. Edita i presenta Tere Giner.
Bon dia, dimecres 17 de març. Indignació a Campredó per l'enderroc dels lavabos de l'estació, part d'un edifici considerat com a patrimoni històric i cultural. Aquests i d'altres temes d'actualitat són els que a partir d'ara donarem a compte amb l'informatiu de Mute. Si ens segueixen, comencem a entrar en matèria. Avui la plana informativa la encetem des de la pedania de Campredó per parlar de la indignació que ha causat l'enderroc dels lavabos de la estació. De fet, l'alcalde pedani assegura que avui demanarà explicacions a Adif del malestar dels veïns de Campredó pel que consideren un greuge al patrimoni històric municipal. Ens en parla en la següent crònica Josep Roig.
Segons que es pot llegir a la pàgina blog Sol de Vila, de Campredó, a principis d'aquesta setmana el poble va rebre un nou cop fort contra el seu patrimoni històric al comprovar com, suposadament, Adif havia enderrocat l'edifici que ocupaven els lavabos de l'estació sense previ avís a la ciutadania. La nota dona a conèixer que a molts veïns els ha causat indignació l'enderroc, a causa del menyspreu que ha demostrat l'esmentada empresa pels valors patrimonials campredonencs per la riquesa arquitectònica que significa l'estació de Campredó, que fins la passada setmana estava composada per tres edificis que conservaven exteriorment l'estètica original que va caracteritzar aquestes construccions emblemàtiques, la casella, l'estació i els lavabos. De fet, l'alcalde de Campredó, l'alcalde pedani de Campredó, Joan Sanahuja, així ho confirmava a les emissores municipals a les Terres de l'Ebre. L'escoltem.
Sí, efectivament. Un dels edificis que formava part, diguéssim, del conjunt històric de lo que és l'estació de Campredó. Allí hi ha l'estació, hi ha després una casilla on el seu dia vivia també algun funcionari d'aquestes de Renfe, i després hi ha uns petits lavabos que, bueno, pues, com te deia abans, formen part del conjunt dels tres, diguéssim, elements que hi ha allí. Bé, sí, la sorpresa ha sigut gran i la indignació que tenim també, perquè a veure, no entenem per què s'ha tombat aquest element quan en definitiva ni estorba ni feia cap impediment de res.
Sanahuja també explicava que la casella, l'estació i els lavabos eren un patrimoni que els veïns de Campredó esperaven poder recuperar en un futur si les negociacions entre l'Ajuntament de Tortosa i Adif arribaven a un bon fi per convertir els edificis, un cop rehabilitats, amb la seu del centre cívic i la seu de la futura entitat municipal descentralitzada.
Efectivament, ja fa temps que anem en converses amb Adif i ara estàvem, diguéssim, treballant una mica en un gran projecte del que en el futur voldríem fer allà a l'edifici gran de l'estació i els dos petits edificis annexes que hi ha, no? Bé, això no ho teníem encara nosaltres acabat a l'Ajuntament. Últimament, pues, degut a tots aquests temes dels fons d'inversió local 1, fons d'inversió local 2, a veure, els equips tècnics han tingut bastanta feina perquè sempre els passos que ens han anat donant han sigut bastant apretats per presentar projectes, etc. Però ja teníem una mica plantejat algun petit esquema, pues, per a consensuar-lo després la gent d'aquí de Campredó també, almenys el Consell Assessor, i tirar endavant i fer una proposta d'ells, perquè era una de les qüestions que ens demanaven per a poder arribar a un acord a la sessió.
En la mateixa entrevista realitzada aquest matí, l'alcalde pedani de Campredó, Joan Sanahuja, aquest afirmava que ni tan sols està segur de qui ha pogut ordenar l'enderrocament de l'edifici, encara que tot indica que podria haver estat l'administrador d'infraestructures ferroviàries, Adif. De fet, l'alcalde també assegurava que ara demanaran explicacions avui mateix a Adif, ja que l'Ajuntament tortosí no tenia cap informació sobre el tema. A més, Adif, segons dia Sanahuja, tampoc no havia sol·licitat cap permís per a fer cap tipus d'obra.
Gràcies, Josep. Curiosament, ahir, Adif i l'Ajuntament de Camarles, un altre municipi ebrenc, signaven un conveni per a millorar la integració del ferrocarril en el municipi que permetrà l'aprofitament urbanístic d'un sector de 4.552 metres quadrats per a ús residencial. El consistori modificarà el planejament urbanístic per a desenvolupar una unitat d'actuació de 23.000 metres quadrats en terrenys propietat d'Adif Barcelona del 16 de març del 2010. El president d'Adif, Antonio González Marín, i l'alcalde de Camarles, Joan Curto, signaven un conveni que té per objectiu millorar la integració del ferrocarril en la trama urbana d'aquest municipi de la comarca del Baix Ebre. L'acord estableix una revisió del plantejament urbanístic i un canvi d'ús dels sòls propietat d'Adif en l'entorn de l'estació per a millorar la integració del ferrocarril en la trama urbana de la ciutat. La signatura del conveni respon a la voluntat del consistori i d'Adif de dur a terme aquestes finalitats i concretar les determinacions del plantejament de forma que satisfaci l'interès públic, harmonitzant els interessos d'ambdues administracions. Segons els acords establerts per als sòls de titularitat d'Adif susceptibles de ser desafectats del domini públic ferroviari, així com una unitat d'actuació o sector que permeti la posterior gestió urbanística. L'àmbit de la citada unitat d'actuació tindrà una superfície aproximada de 23.316 metres quadrats i el sistema de gestió serà el d'expropiació. L'aprofitament urbanístic del sector serà de 4.552 metres quadrats d'ús residencial distribuït en quatre zones. L'edifici de viatgers de l'estació, que serà qualificat com a equipament municipal, així com la zona verda i els vials corresponents, passaran a pertànyer a l'Ajuntament de Camarles, en virtut de l'expedient que iniciarà el consistori un cop aprovat el nou plantejament urbanístic. L'acord també estableix que totes les obres que fossin necessàries per a la urbanització d'aquesta unitat d'actuació aniran a càrrec del mateix Ajuntament. A més, s'estipula que tindran consideració de despeses urbanístiques en les corresponents a la construcció d'un nou refugi per a viatgers a l'estació, segons un projecte que haurà de ser redactat per Adif. Els veïns d'Amposta estan preocupats. La seva preocupació ve arran d'una circular de Sorea en la que es recomana el canvi d'ubicació dels contadors d'aigua de l'interior a l'exterior de les vivendes. Una circular, però, que sols és una recomanació, ja que la obligatorietat de la instal·lació a l'exterior sols afecta les vivendes de nova construcció. Manel Ramon, Amposta Ràdio.
La empresa que gestiona les aigües a Amposta, Sorea, ha fet arribar una circular als veïns de la ciutat recomanant posar els contadors de l'aigua a l'exterior. Una recomanació que ha despertat preocupació en alguns ciutadans d'Amposta, tot i que el regidor de serveis, Josep Manel Ferrer Aixandri, ha recordat que en la circular es recorda que no és obligatori, tot i que facilitaria la lectura dels contadors als empleats de Sorea, que en algunes ocasions no troben els propietaris de les vivendes a casa i es poden produir situacions de rebuts d'aigua que continuen mes a mes i, per tant, siguen més elevats. Ho explicava el regidor Josep Manel Ferrer Aixandri.
Sorea ha fet unes circulars a la gent per fer una oferta per canviar el comptador de l'interior, d'aquells que tenen el comptador a l'interior de la casa, per passar-lo a l'exterior a un preu més o menys assequible, en uns plaços de pago, etc. Clar, ha hagut alguns veïns que, com que és una carta així una mica formal, doncs allí fica l'article tal, no sé què, no sé quantos, i s'han preocupat. Nosaltres el que volíem dir és que això és una proposta que és voluntària. Jo crec que seria recomanable, però clar, com que no tothom està en disposició de gastar diners, doncs bueno, però és uns articles i unes condicions que són obligatòries per a tota obra nova, però les obres velles seria, diríem, aconsellable per facilitar la feina a Sorea i evitar rebuts excessius en algun moment, però no en cap cas és obligatori.
Tot i que el redactat i l'articulat de la carta ha aixecat aquest cert malestar, el regidor ha volgut recordar una vegada més que la instal·lació dels comptadors a l'exterior és obligatòria en l'obra nova, però no en les antigues.
L'informatiu de Mutè.
Tota la informació de les nostres comarques a les emissores municipals de les Terres de l'Ebre.
L'Associació de Municipis en Àrees Centrals Nuclears denunciava ahir dimarts la manipulació que consideren que pateix el procés per acollir el magatzem temporal centralitzat. El gerent de l'entitat, Maria Vila d'Abadal, exposava que per aquest motiu volen fer un seguiment del procés amb l'objectiu d'assegurar que sigui rigorós. Vila deia que Llebre, Guadalajara i Ascó, a la Ribera d'Ebre, són els municipis més ben preparats per acollir el magatzem, però denunciava que el Partit dels Socialistes, en el cas de Llebre, i Esquerra, en el cas d'Ascó, estan manipulant el procés juntament amb d'altres organitzacions i utilitzant aquest argument per treure vots. També criticaven els pronunciaments de totes les comunitats autònomes de l'Estat en contra d'acollir aquesta instal·lació, sobretot Castella-La Manxa i Catalunya, on, segons Vila, hi ha les dues principals batalles contra el magatzem. Preguntat per el pronunciament del Parlament de Catalunya, exposava que s'ha actuat amb una clara finalitat electoral i defensava que, si bé l'Estat ha d'escoltar tothom, l'oposició política d'una comunitat autònoma no pot interferir al procés. També dia que les comunitats no van recórrer la convocatòria i per això ara no val a dir que la decisió dels ajuntaments no és suficient perquè s'ha d'actuar segons la llei.
A veure, la convocatòria és molt clara. És una resolució de la Secretaria d'Estat que podia ser recurrible en via administrativa ante el ministro i que nadie ha recurrido. Por tanto, todos estos que se quejan tanto no recurrieron la convocatòria. Y en la convocatoria no dice nada la convocatoria de que haya que llamar a la comunidad autónoma. Y no recurrieron. ¿Y por qué no recurrieron las comunidades autónomas y anularon la convocatoria? La convocatoria dice clarísimamente que en es candidato es un ayuntamiento.
D'altra banda, l'alcalde d'Ascó, Rafael Vidal, explicava que la decisió del Parlament de Catalunya és política.
No, jo no entro a valorar en cap moment una decisió política. Jo el que tinc que fer és defensar els interessos del meu poble, que s'ha manifestat àmpliament a favor d'aquesta candidatura, per això la vam presentar, i aquí ens quedem nosaltres. Estem parlant d'una instal·lació que és segura, que pot proporcionar llocs de treball, ocupació, desenvolupament, inversions directes, indirectes.
La roda de premsa se celebrava en un hotel de Madrid i als costats del gerent de l'entitat hi havia els alcaldes de Llebre i Ascó, ciutats on Vila defensava que hi ha una àmplia majoria a favor de la instal·lació. D'altra banda, i continuant parlant del cementiri nuclear, la coordinadora anticementiri nuclear de Catalunya ha iniciat una campanya de recollida d'al·legacions per aconseguir que el govern espanyol desestimi la candidatura del municipi d'Ascó a la Ribera d'Ebre a acollir el cementiri de residus radioactius i el seu Centre Tecnològic Associat. Les al·legacions, que es poden signar fins al 27 de març, s'enviaran a la Secretaria d'Estat d'Energia del Ministeri d'Indústria. La CANC, però, denunciava el poc temps que el Ministeri d'Indústria ha donat per presentar aquestes al·legacions. Només 20 dies a una instal·lació que ha d'acollir uns residus que duraran milers d'anys. Al mateix temps, instaven a la ciutadania a que actués amb urgència. En les seves al·legacions, la CANC posa de manifest que la candidatura a Ascó no té el consens social, institucional i territorial que el Congrés de Diputats va considerar imprescindible en l'acord pres el dia 23 del mes passat. Segons recorden, aquest acord explicita que el Congrés insta el govern a albergar el magatzem temporal centralitzat, allí on s'asseguri la consecució del major consens social, territorial i institucional, especialment amb les comunitats autònomes i entitats locals afectades. Davant això, l'entitat recorda que el rebuig al cementiri ha estat expressat per més de 100 ajuntaments, més de 40 durant el darrer mes i mig, 10 consells comarcals, la Diputació de Lleida i el Parlament de Catalunya per dos cops, fet que desacredita, asseguren, la instal·lació del cementiri de residus radioactius a Ascó. Les al·legacions es poden imprimir des del blog de la CANC i enviar per correu o es poden signar en línia des d'internet. D'altra banda, les entitats han fet arribar també un model més extens d'al·legacions als ajuntaments i consells que han expressat el rebuig al cementiri perquè el signin i l'enviïn també a la Secretaria d'Estat d'Energia del Ministeri d'Indústria. Des del Canà avui passem balanç de l'Assemblea General que el passat divendres celebrava la Plataforma Ciutadana en defensa de les Terres del Sénia. Dels punts que es van tractar i dels acords que es van prendre, ens en parla en la següent crònica Domènec Ramal. Bona tarda, Domènec.
Què tal, Tere? Bona tarda. Des d'Alcanar parlem avui de l'actualitat que en la lluita contra el projecte Castor capitalitza la Plataforma Ciutadana en Defensa de les Terres del Sénia, i en parlem perquè el passat divendres aquesta entitat va organitzar una assemblea general per repassar les qüestions que en les últimes setmanes s'han anat produint en aquest procés. Una assemblea que va acordar diferents qüestions com el presentar recurs d'alçada a l'últim tràmit administratiu que queda per ja definitivament donar impuls a la planta terrestre de tractament de gas, i una assemblea en la que, entre d'altres qüestions, es va crear una comissió d'afectats per unir esforços en les accions que cal emprendre i recaptar també fons econòmics per a tota la tramitació i per a totes les gestions que la plataforma ha de fer. Ho explicava als nostres micròfons un dels portaveus de la plataforma, Evelio Monfort. Escoltem.
En un principi, francament, estem molt satisfets. Estem molt satisfets perquè després de quasi que 3 anys a l'Assemblea General va anar molta gent. Això és algo que no tenim que oblidar, que una plataforma que s'ha muntat per a lluitar contra una cosa que pensem que és una agressió al territori, als 3 anys quasi d'estar muntada, seguís que fent que vagi gent. Això és bo. Va ser una assemblea molt aprofitosa. Vam estar explicant la problemàtica actual. D'allí, el que per mi una de les coses més bones, va sortir un grup de gent disposada a traure diners per a pagar els abogats per a fer els tràmits que ara necessitem. En aquest grup de gent hem quedat que ens trobarem. Teníem que parlar amb el senyor alcalde. Durant aquesta setmana nosaltres ja parlarem amb ell per a quedar i anar tots a veure què podem fer.
Tal i com Evelio comentava, un cop acabada aquesta assemblea es va crear la comissió d'afectats que serà encarregada d'aconseguir més suport econòmic per a les diferents accions que calgui emprendre, tant a nivell administratiu com a nivell jurídic d'ara endavant. Així mateix, la plataforma va animar els afectats pel traçat de les canonades que han de connectar la planta terrestre amb el gasoducte Tivissa Paterna a presentar recurs d'alçada i també al·legacions en aquesta part del projecte davant la Generalitat Valenciana. Unes al·legacions que, això sí, s'haurien de presentar abans del 22 de març.
L'informatiu de Mute. Tota la informació de les nostres comarques a les emissores municipals de les Terres de l'Ebre.
Temporada de teatre Amposta 2010. Dissabte 20 de març al Teatre Auditori de la Lira Ampostina i a les 10 de la nit en un barquito de vela. Una història sobre la batalla de l'Ebre. Una obra per seguir el fil de la batalla de l'Ebre de la mà dels seus protagonistes, tant d'aquells que van quedar gravats per sempre a les pàgines dels llibres d'història, com d'aquells soldats anònims que van arriscar les seves vides per una causa que molts d'ells no comprenien. En un barquito de vela, de la companyia Teatre Cádiz, interpretada per Pau Bou, Isabel Núñez Castro, Arnau Puig i Albert Riballo. El Teatre Auditori de la Lira Ampostina serà el proper dia 20 de març a les 10 de la nit. Recorda, preu de l'entrada 15 euros, entrades anticipades a l'àrea de cultura de l'Ajuntament d'Amposta i llibreria Gavina. Teatre Amposta, 20 de març, en un barquito de vela, una història sobre la batalla de l'Ebre.
La matèria orgànica l'has de dipositar al contenidor marró. Et volem recordar que totes les restes de fruita i verdura, les restes i despulles de carn i peix, el pa sec i menjar cuinat en mal estat, les closques d'ou, fruita seca i marisc, el paper de cuina, brut de menjar, els taps de suro, marro de cafè, restes d'infusions i les restes vegetals en petites quantitats, fullaraca, flors, rams pansits, han d'anar al contenidor marró. Tria orgànica per un millor futur. És un missatge del Rebé, amb la col·laboració de l'Agència de Residus de Catalunya.
L'informatiu de Mute.
Tota la informació de les nostres comarques a les emissores municipals de les Terres de l'Ebre.
Aquest proper cap de setmana, i més en concret el diumenge, s'ha organitzat a Deltebre una neteja popular de platges per tractar de conscienciar mitjançant el treball de la preservació dels espais naturals, com és el cas del Delta de l'Ebre. Del que s'ha organitzat ens ho explica Lluïsa Bertomeu.
La Regidoria de Medi Ambient de l'Ajuntament de Deltebre, el Parc Natural i l'Associació de Voluntaris, amb la col·laboració de diferents entitats i associacions, organitzen a Deltebre una neteja popular d'espais naturals que enguany es durà a terme a la zona del Garxal i platja de Riumar. Dos cops l'any, normalment al març i al juny, es programen aquestes neteges populars, ja que, degut als temporals, les costes del Delta apareixen cobertes de tota mena d'objectes i residus sòlids, tant d'origen orgànic com inorgànic, i amb aquesta activitat es pretén conscienciar la gent a través del treball. Clara Frank, tècnica de Medi Ambient de l'Ajuntament de Deltebre.
Este diumenge, dia 21, farem una neteja popular de platges que està organitzada des de l'àrea Medi Ambient de l'Ajuntament, conjuntament amb el Parc Natural i l'Associació de Voluntaris del Parc Natural. Convidem a tota la gent del poble que vulguin vindre a netejar les platges perquè pues, una mica de cara a la bona hora, que la gent comença a anar a la platja, que estiguin una mica netes, a part de les feines que pugui fer el que és la brigada també de cara a que les platges estiguin en condicions. Se sortirà a les 9:30 del matí d'aquí l'Ajuntament, se repartirà esmorzar per als participants, guants i bosses per a poder plegar bé la brossa, i llavors ens agruparem en cotxes i furgonetes per anar on està les platges de Riumar i del Garxal. Si som molta gent, s'intentaria fer també la neteja de lo que és la bassa de l'Arena. I bueno, pues una mica la idea és passar el matí per allà, anar recollint la brossa que trobéssim i col·laborar una mica en que les platges estiguen netes.
Els interessats a participar-hi cal que es concentrin aquest diumenge 21 de març a les 10 del matí a l'Ajuntament de Deltebre per organitzar i distribuir els grups. D'altra banda, demà dissabte el Parc Natural ha organitzat la sortida en bicicleta des de la Ràpita fins la Casa de Fusta. La concentració a les 10 del matí al pavelló firal de la Ràpita. Xavier Abril, tècnic d'ús públic del Parc Natural.
El dissabte, per concloure la primera jornada del Tambici, hem programat una sortida des de la població marinera de la Ràpita fins a la Casa de Fusta, passant per una de les zones de més interès natural, com pot ser els erms de Vilacoto, i la zona 12, zona de Patrau i tot el que seria l'entorn de la bassa de l'Encanyissada. Fem pausa també doncs, al poble nou del Delta. Destacar que és una sortida de migdia que desenvoluparem tranquil·lament perquè la distància ho permet i esperem doncs, que la gent s'animi i que s'inscrigui al parc i que participi activament d'esta jornada.
La sortida, monitoritzada per l'escola del parc, descobrirà els entorns naturals dels erms de Vilacoto, Patrau, la zona 12 i la bassa de l'Encanyissada.
Cada cop és més habitual que les associacions, entitats culturals o esportives s'acullin al programa Tu Ajudes, que promou Caixa Tarragona per tal de poder finançar projectes o d'altres inversions destinades a la millora de la mateixa entitat. En aquest sentit, la banda de música de Santa Bàrbara s'ha acollit a aquest programa per poder finançar instruments solidaris i d'integració, tal com ens explica Josep Roig en la següent crònica.
Caixa Tarragona ha iniciat el procés de votació dels projectes presentats a Tu Ajudes 2010. Fins al 15 d'abril, els clients poden decidir mitjançant el seu vot els projectes de les entitats que volen ajudar a fer realitat. En aquesta edició de Tu Ajudes s'han presentat 843 projectes, entre els quals es distribuirà, en funció dels resultats de la votació, la quantitat de 1,5 milions d'euros. Els clients poden votar els projectes amb els vots Tu Ajudes generats amb la llibreta preferent. A Santa Bàrbara, l'única entitat que ha demanat aquesta ajuda ha estat la Unió Musical Jaume Balmes. Serà el segon any que l'entitat s'acull a aquesta promoció i, segons que explicava el director de la banda, Marc Subirats, la intenció és aconseguir els suficients vots per a que el projecte presentat Instruments Solidaris i d'Integració sigui un dels escollits. Per això, Subirats demanava a la població que s'impliqués tant com ho va fer l'any passat, en què el recolzament popular rebut va acabar aconseguint que un dels projectes escollits fora el de la banda. Escoltem Marc Subirats.
Sí, l'any passat ens va anar molt bé. Molt bé, perquè tinc molt bona prova i la gent del poble vam col·laborar molt i els ho agraïm des d'aquí, aprofitant per agrair-los, no? Que gràcies a això doncs, vam poder doncs, la banda doncs, iniciar doncs, projectes, no? Enguany el projecte que hem dedicat ha sigut instruments solidaris i d'integració perquè pensem que és un tema que està una mica a l'ordre del dia, no? Doncs, bueno, doncs, suposo que han pensat sobretot també per els xiquets nous que comencen, no? Que a vegades se poden trobar doncs, que tal com està avui en dia la situació de laboral i tot això que hi ha algú pues, que no pugui accedir pues, a comprar un instrument d'un cert cost i nosaltres pues, hem intentat per això, accedir a aquests instruments, poder col·laborar la banda en els nous alumnes comprant instruments de gran cost que un pare avui en dia no es podria fer càrrec.
Els clients de Caixa Tarragona poden votar el projecte amb els vots Tu Ajudes generats amb la seva llibreta preferent. Poden fer-ho des de la seva mateixa oficina o a través de la pàgina web de Caixa Tarragona. La utilització dels vots Tu Ajudes no resta saldo dels punts preferents. Tarragona i Barcelona concentren el gruix dels 843 projectes que s'han presentat a l'edició 2010 de Tu Ajudes, un 18% més de projectes que l'any passat. Aquesta xifra és la més alta d'ençà que es va iniciar el programa l'any 2007. Entre els projectes d'enguany destaquen els de caràcter assistencial, dependent, tendència, integració social o gent gran, i també la resta d'iniciatives proposen actuacions entre altres àmbits, com hem dit, com el de la cultura, l'educació o la investigació.
L'informatiu de Mute.
Tota la informació de les nostres comarques a les emissores municipals de les Terres de l'Ebre.
I ara felicitem a la banda Cràtor de Deltebre, que ha superat la segona eliminatòria del festival Emergença, una victòria en la que hi té molt a veure el magnífic concert que van oferir, però també els nombrosos seguidors de les Terres de l'Ebre que els van donar suport. El proper concert d'aquest concurs serà a la sala Rasmatàs 2 de Barcelona. Lluïsa Bertomeu ens ho explica en la següent crònica.
La banda de rock de Deltebre, Cràtor, ha superat la segona eliminatòria del Festival de Música a nivell d'Europa i d'Amèrica del Nord, Emergença. El passat dissabte van actuar junt a 8 bandes més a la sala Rasmatàs 3 de Barcelona com a segon pas per poder continuar vius en aquesta batalla de bandes. Els Cràtor van superar la prova gràcies al suport del públic, 140 vots que els va donar la primera posició. El concert es valora molt positivament. Víctor Saragossa, bateria de Cràtor.
Valorem el concert molt positivament per lo que va ser per a nosaltres arribar a Barcelona i trobar tota aquella gentada d'aquí baix que van vindre en l'autobús, en trens, en cotxes. I bueno, va ser un orgull sentir la gent que ens va apoyar en aquella sala, que pareixia que hi hagués més gent d'aquí que de Barcelona, i ens van passar molt bé. La gent cantava les cançons perquè, aprofitant que van treure el disco i això, la gent se l'havia escoltat. De fet, ens van dir que a l'autobús van ficar el disco tot el viatge d'anada, i claro, estàvem tocant i sentíem més la gent del públic que la veu del cantant, no? I bueno, molt contents per haver passat l'eliminatòria també. El pròxim concert és a Rasmatàs 2. Esperem que hi hagi la mateixa rebuda de tota la gent i això. Agrair a tothom que va vindre i que es va arrambar, pues, donar-los les gràcies per tot el que han fet per nosaltres, arrambar-se allí, i bueno, ja estem molt contents.
El proper concert serà a la sala Rasmatàs 2. De moment la data està per concretar. Si voleu seguir els passos, ja ho sabeu, visiteu el Facebook del grup o bé la pàgina web creator.es.
L'informatiu de Mute, emissores municipals de les Terres de l'Ebre. L'estat del temps. La previsió meteorològica.
Al llarg de la jornada d'avui tornarem a parlar d'un ambient primaveral i agradable, amb aquesta diferència entre les temperatures mínimes i les de la tarda, força notable, sobretot a l'interior del país, on podrà ser de fins a 17, 18, 19 graus d'amplitud tèrmica. Però, en general, la situació meteorològica dominada per una tendència a que les temperatures de matinada hagin sigut una mica menys freda que no aquests darrers dies, les glaçades han sigut més localitzades, la Catalunya central encara alguns valors d'un, dos, tres graus sota zero, i les glaçades més importants cap a les valls del Pirineu entre 4, 5, 6 graus sota zero. Per tant, avui ja no s'ha arribat als 7 o 8 d'ahir. Esperem que les temperatures, en definitiva, a primeres hores de la tarda, queden ubicades per sobre dels 15 graus en molts indrets, amb un ambient força agradable. I a diferència d'ahir, amb alguns primers núvols baixos cap a la Costa Daurada, Terres de l'Ebre, amb alguns núvols prims dispersos, tot plegat creiem que acabarà donant pas més aviat al sol o, en tot cas, a un cert ressol. Són símptomes de canvis pels propers dies. No són molt importants, però en definitiva a partir de demà parlarem d'un cel no tan serè, amb un cel en tot cas més tapat a partir de la tarda, i que aquests núvols es mantindran molt probablement, més o menys, de cara al darrer dia d'aquest hivern i a l'inici de la primavera, que comença aquest proper cap de setmana. Tot plegat, doncs, sembla que sense gaires precipitacions, malgrat que el cel estigui menys serè, i amb unes temperatures que encara seran força primaverals, potser menys contrastades entre el dia i la nit.
Canvis de temperatures per als propers dies i una primavera animada, segons es desprèn d'aquesta previsió meteorològica. Per part nostra, res més. I tornem demà dijous des de la seva municipal i a l'hora de sempre. Salutacions cordials en nom dels serveis informatius de MUTE.